Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 100 des dels nostres inicis i 25 d'aquesta tercera temporada. Sembla mentida com passa el temps. Tres temporades acompanyant-vos amb La Llanterna Màgica i 100 programes a les nostres esquenes. Us he de confessar que jo sóc el primer sorprès de que setmana rere setmana seguim comptant amb la vostra estima i el vostre interès. Van començar en aquest projecte que s'emetia només a una emissora i actualment ja són 9 les emissores des d'on ens podeu escoltar. I això, sincerament, ens omple d'orgull. Per celebrar aquests 100 programes i tenint en compte que som un espai eminentment de bandes sonores, les millors composicions del que es considera el més gran compositor de la història del cinema, John Williams. Una setmana més us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells som tots? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
John Towner Williams va néixer un 8 de febrer de 1932 a Floral Park, a l'estat de Nova York. Fill primogènit d'Esther i de John Williams Sr., té dos germans i una germana. El seu pare va ser percussionista de jazz i va tocar amb el llegendari quintet de Raymond Scott. Precisament va ser el seu pare el que el va empènyer a educar-se en un ambient rodejat de sonoritat. En només 5 anys ja va ingressar a una escola de música i en 7 va començar a tocar el piano. Però avui no ens han proposat repassar la biografia del cèlebre compositor. Avui, i per tal de celebrar els 100 primers programes de La Llanterna Màgica, volem retre homenatge a totes aquelles composicions musicals que ens han acompanyat al llarg de la història del cinema. I Williams té molta responsabilitat amb això. El músic és possiblement el compositor contemporani més important que existeix actualment i, com defineix el també músic Andrés Valverde al seu llibre John Williams, vida i obra, primera biografia existente sobre esta leyenda viva, l'últim clàssic que queda a Hollywood. Superman és l'heroi més famós i més icònic de la història. L'any 1978 es va estrenar la seva primera pel·lícula És increïble que avui en dia estiguem presenciant com el cinema de superherois ha generat un boom en tota regla. Els culpables de que això sigui així és Richard Donner i la Warner Bros., que es van atrevir a canviar la història del cinema. Christopher Reeve, conegut en aquella època gràcies a la famosa sèrie de televisió Love or Life, s'enfundava la capa vermella de superheroi per portar-nos tot el que ha suposat l'inici d'una revolució. Però qui és en realitat Superman? A la pel·lícula de 1978 podem veure l'origen del superheroi, com els seus pares l'enviaven a la Terra, com creix i com es converteix en el personatge que tots coneixem. Els efectes especials, a dia d'avui, se'ns queden una mica curts, però heu de pensar que estem parlant d'una producció de fa 40 anys. Si ens situem a l'època, tota una revolució. I la cirereta del pastís la posa John Williams amb la seva magnífica partitura. L'any 1997, el productor David Heyman estava buscant un llibre infantil que es pogués adaptar a una versió cinematogràfica. Poc després, l'equip de la seva productora li van suggerir Harry Potter i la Pedra Filosofal, primer llibre de la saga Harry Potter escrit per l'escriptora J.K. Rowling. La maquinària es va posar en marxa i l'any 2001 arribaria a les grans pantalles de tot el món la primera pel·lícula de la saga dirigida per Chris Columbus. La composició dels temes musicals va ser encarregada a Williams, que va destinar tots els seus esforços per la primera aventura cinematogràfica del mag anglès. En Harry Potter, Williams va prendre el model inconfusible de Hook, una de les seves obres capitals, amb influències de tota la seva filmografia més màgica i al mateix temps infantil. Així podem percebre algunes influències de Solo en casa, Les bruixes d'Eastwick, L'amenaça fantasma o d'obres incomparables com El imperio del sol.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Memòries d'una geisha és una pel·lícula guanyadora del Premi de l'Acadèmia i del Grammy, adaptada de la novel·la del mateix nom, produïda per Steven Spielberg i dirigida per Rob Marshall. Arthur Golden, escriptor nord-americà, nascut a Chattanooga l'any 1956 i llicenciat en art per la Universitat de Harvard, on es va especialitzar en art japonès, l'any 1991, mentre exercia com a professor de la Universitat de Tòquio, va conèixer un home que deia ser fill il·legítim d'una geisha i un important empresari japonès. Aquesta història el va portar a interessar-se pel món de les geishas, les seves arts i rituals. En aquesta investigació va ser quan va trobar a Mineko Iwasaki, la veritable font d'inspiració de la seva novel·la. Va ser el propi John Williams el que va presentar a Spielberg la novel·la de Golden, sent conscient que tard o d'hora la portaria al món del cinema. L'any 2002, la productora Lucy Fisher va trucar a Spielberg anunciant que havia trobat a la persona idònia per dirigir aquesta història, Rob Marshall. Spielberg, com a productor executiu, va estar d'acord amb aquesta elecció. Un dels projectes més personals dels darrers anys de Williams, que li va valdre el Globus d'Or de la millor música original i la nominació a l'Oscar.
Thank you.
parlar de Parque Juràssico és fer-ho de moltes coses. De la novel·la original de Michael Crichton, de la milionada que la Universal va pagar a l'escriptor pels drets cinematogràfics i dels diners extra que també li van entregar perquè fos ell mateix el que adaptés el seu manuscrit. De com Spielberg volia rodar després de Hook la llista de Schindler, el seu magistral acostament a l'Holocaust nazi, però la Universal li va imposar que deixés el projecte aturat i primer rodés aquesta. Només havien passat 5 anys des que els tècnics de Industrial Light and Magic, l'empresa d'efectes visuals i gràfics generats per ordinador de George Lucas, comencessin a jugar amb les possibilitats tècniques dels efectes digitals. La pel·lícula combinava animals generats per ordinador amb animatrònics, per oferir a l'espectador algunes de les millors seqüències filmades per l'ull de Spielberg. Al igual que en d'altres ocasions, Parque Jurásico no hagués estat el mateix sense una magnífica partitura de John Williams. El treball en el pentagrama del mestre, concretat en un tema principal, acompanya a la perfecció a les imatges. Tiburón és la millor pel·lícula que Spielberg havia dirigit fins aquell moment i segurament una de les 4 o 5 millors de la seva carrera. Una aventura inigualable que només ha guanyat amb el pas dels anys. Tan entretinguda com terrorífica, tan costumista com gòtica. Spielberg havia arribat a la maduresa amb rotunditat, recollint el testimoni de John Ford, Raoul Walsh i Howard Hawks. Un rodatge infernal, sortint-se per molt del pressupost inicial. La causa principal, el tauró mecànic del que es van arribar a fer fins a 3 models, un complet per preses aquàtiques i 2 amb només un costat per preses laterals. Malgrat tot, va ser el primer grandiós èxit de taquilla que va conèixer el director i fins a l'arribada de Star Wars, 2 anys més tard, la pel·lícula més exitosa de la història del cinema. Va guanyar 3 Òscars, per la seva banda sonora original, obra de Williams, muntatge i so.
cada dijous a les 10 de la nit, La Llanterna Màgica.
A Múnich, producció basada en fets reals, Steven Spielberg s'introdueix a l'infern de les Olimpíades. Després de l'assassinat d'alguns atletes israelians pel grup terrorista palestí Septiembre Negro durant els Jocs Olímpics de Múnich de 1972, un agent especial del Mossad ha d'executar una missió altament secreta, assassinar els responsables. El periodista canadenc George Jones va tractar de recrear el llibre Venganza, la cacera dels responsables de la massacre, una tasca difícil i polèmica, ja que posava els agents israelians, el que se'ls hi havia encarregat la feina, a la mateixa alçada que els assassins palestins. Anys després de llegir-lo, Steven Spielberg es va decidir a portar-lo a la gran pantalla amb un guió d'Eric Roth, on també va col·laborar el premi Pulitzer Tony Kushner. L'australià Eric Bana va ser l'encarregat de protagonitzar la cinta, que va resultar tan polèmica com es podia esperar. La producció va ser nominada a 2 Globus d'Or i 5 Òscar, entre ells el de millor partitura per John Williams. Una història real al Xangai de la Segona Guerra Mundial serveix a Spielberg per realitzar un altre dels seus relats sobre la infantesa i el dur que pot ser de vegades ser un nen. L'odissea de Jim Graham al separar-se dels seus pares durant l'ocupació japonesa a la ciutat el portarà a passar la resta del temps en un camp de concentració on madurarà a marxes forçades, trobant-se amb tot tipus de persones, mentre espera reunir-se amb els seus pares algun dia. Jim sent una gran fascinació pels avions de combat, i aquesta passió el portarà a experimentar el millor i el pitjor dels éssers humans en temps difícils. A l'Imperi del Sol, Spielberg es desvela com un perfecte narrador en imatges, una cosa molt més difícil del que sembla a primer cop d'ull, i un gran director d'actors infantils. La música també juga un paper fonamental en aquesta cinta. E.T. l'extraterrestre, producció dirigida per Steven Spielberg l'any 1982, és també la pel·lícula més personal del director i una de les grans fites de la història del cinema. Spielberg ho ha explicat en infinitat d'ocasions. Quan els seus pares es van divorciar i es va inventar un amic imaginari, un extraterrestre amb el que jugava i parlava, i d'aquesta forma es sentia menys sol. Després del gran èxit d'Encuentros en la tercera fase, el director es veia capaç de portar a terme el desitjat projecte que explicava la relació d'amistat entre un nen i un extraterrestre. Tot i que sembli el contrari, el projecte va ser una aposta molt arriscada i només un gran talent com Spielberg podia convertir aquest guió en una inoblidable pel·lícula que avui tots coneixem. Thank you.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
En busca de l'arca perdida és alguna cosa més que una pel·lícula. És un miracle. Una d'aquestes obres d'art on tots els seus elements es complementen a la perfecció, producte de la ment d'un director, un creador i les seves ganes per explicar amb passió històries antigues plenes d'aventures que de nens els van fer somiar. George Lucas ja havia creat a Indiana Jones cap a l'any 1977 i quan el seu amic Steven Spielberg li va confessar que li agradaria molt rodar una pel·lícula a l'estil de James Bond, va ser quan Lucas li va parlar d'un arqueòleg que recorria el món buscant tresors. Spielberg, en aquella època, acabava de tenir el seu primer gran fracàs en 1941, però seguia sent el director de dues de les pel·lícules més taquilleres de la història, Tiburón i Encuentros en la tercera fase, motiu pel que no va tenir cap problema per convèncer els directius de la Paramount amb aquest projecte que prometia tornar a l'oblidat cinema d'aventures dels anys 30 i 40. Igual que amb Star Wars, de la que parlarem a continuació, i de la majoria de la filmografia del director, John Williams va ser l'encarregat de composar la banda sonora, el que ens aporta temes musicals inoblidables. Tothom recorda la marxa dels assaltants o Raiders March, que es va convertir en el tema principal de tota la saga.
Thank you.
Star Wars, o La Guerra de les Galàxies, és una sèrie de pel·lícules originalment concebudes pel cineasta nord-americà George Lucas. L'any 1971, Universal Studios va aprovar la producció de dos llargmetratges, American Graffiti i Star Wars, com part d'un contracte signat amb George Lucas. Però la segona va ser rebutjada quan estaven les primeres fases de desenvolupament. Un cop estrenada la primera, Lucas va escriure un esbós el que va anomenar The Star Wars i que era una espècie de remake de la pel·lícula La fortaleza escondida d'Akira Kurosawa. Aquest esbós es va anar convertint amb els anys en el guió d'una de les sagues de pel·lícules de ciència-ficció més exitoses de tots els temps. De moment ja s'han estrenat 10 i dues més estan en procés de creació. La majoria dels temes musicals que conformen les diferents bandes sonores de les pel·lícules de la saga estan composats per John Williams i executades per l'Orquestra Simfònica de Londres. El tema amb el que ens acomiadarem avui és el tema central de tota la saga i considerat per la majoria, músics i públic, com un dels millors temes cinematogràfics de tots els temps. La partitura de Williams per la primera pel·lícula de 1977 va ser la que més premis relacionats amb les diferents categories de música ha recollit. Un premi Oscar, un dels 5 que Williams ha aconseguit al llarg de la seva carrera. Un Golden Globe, un dels 4 que té en el seu poder. Un premi BAFTA, un dels 7 amb els que compta. Un premi Saturn, un dels 7. I fins i tot un Grammy dels 20 que ja té el músic. Avui volien celebrar d'alguna manera aquests primers 100 programes de la Llanterna Màgica i ho hem fet amb les millors composicions d'un dels més grans, John Williams. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de la Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.
Ràdio Sabadell.
Something to do.